minuts i seran dos quarts de 10 del matí. Avui volem saludar a aquesta hora del matí la Samantha Hudson, cantant, actriu, activista LGTBI, que actuarà demà, divendres 18, aquí a Barcelona, al passeig de Lluís Companys, als concerts a motiu de l'Orgull. Samantha, bon dia, com estàs?
Bon dia, bonics!
Ho tens tot preparat per demà? Crec que coincideixes, no sé si en horari o a l'escenari, amb el cantant de Espresso Macchiato.
Amb el Tommy Cash, amb el Tommy efectivament. Cash.
No sé si, sí, no sé si, no sé si el coneixes ja. o si teniu alguna col·laboració pendent.
Oh, pues a mi m'encantaria, no sé, jo li proposaré. Aniré a Barcelona a treure el major profit possible de tota la meva experiència.
No sé si el ball el sabries fer. Tens més habilitat que nosaltres, bastant també. Jo crec que sí que el podries aconseguir.
Pot ser, però si no, fake it until you make it. Si la gent no sap el que estàs fent, no pot saber que estàs fent mal.
L'Espresso Macchiato, que és aquesta cançó d'Eurovisió, que tot i que no va guanyar, doncs va resultar ser de les més populars amb aquest ball que girava i torçava els genolls i també els braços. Samantha, fa uns dies vas estar als concerts de l'Orgull a Madrid i hem volgut recuperar l'inici del teu discurs al concert especial 20 anys d'amor, en commemoració de les dues dècades des de l'aprovació del matrimoni igualitari, un discurs que es va retransmetre per televisió espanyola en directe.
Bueno, yo quería aprovechar este momento tan emocionante con tanta gente, imagino, viéndonos desde sus casas, para reivindicar a las chicas que han salido conmigo al final de la actuación, forman parte de Transsexualia, y me parece indispensable, porque antes de todos estos orgullos, de todos estos himnos, de todos estos cambios legislativos, las que se dejaron la vida y las que estuvieron al pie de cañón para reivindicar su derecho a existir fueron las travestis, las trans, las racializadas, las trabajadoras sexuales. Y gracias a ellas estamos todas, todos y todes hoy aquí.
Samantha, estem en un moment convuls, difícil pel que fa als drets del col·lectiu.
Sí, i estava havent una regressió molt gran, no? Ara sembla com que inclusive les joventuts, no? La gent de la meva generació, molta gent de la meva generació, té una obsessió com per l'espanyolitat, per aquestes polítiques reaccionàries, els hi sembla revolucionari, no? Com tot, dir que són franquistes, pode ser, incluso.
Està de moda, dic. Està de moda, creus?
Sí, sí, sí. És que són temps molt convulsos, hi ha un futur molt incert, la situació és tètrica, amb l'habitatge, amb els preus dels alquilers. Llavors, en aquests moments tan difícils, la gent necessita una narrativa senzilla, no? I resulta que l'extrema dreta els hi aporta aquesta narrativa, que és bàsicament no hi ha cap problema, jo no sóc racista, no sóc misogi, no sóc homòfob. El problema ho tenen el lobby gay, els immigrants il·legals que venen a fer un reemplazo cultural, les feministes que estan boges, i ha calat molt aquest discurs i a mi em sembla terrorífic, la veritat. O sigui, és que fa por que cada cop que hi hagi un canvi al govern, els meus drets, no? El meu dret a existir a la via pública estigui en perill.
Aquesta narrativa que ara estàs comentant i explicant, s'ha traduït en alguna cosa en el teu dia a dia? Segur que la perceps.
La gent al carrer està com molt més crescudeta, no? La gent maligna, aquestes sèmules de Raúl Alejandro que els agrada aquest feixisme, aquesta extrema dreta, no? I sí que ha habit un repunte de les agressions LGTBI-fòbiques de l'última setmana, és que aquesta setmana de l'Orgull a Madrid va haver com 4 o 5 agressions LGTBI-fòbiques només a la mateixa setmana, i no és casual que l'odi LGTBI-fòbic vagi en augment amb aquestes polítiques, no? Siguen legitimades des de les institucions.
M'acompanya aquí a la taula la Aitana.
Hola, una pregunta. Tu creus que la gent del col·lectiu s'ha de mullar més? És a dir, en el moment en el que estem, ens podem permetre no posicionar-nos si som referents, com per exemple en el teu cas?
Jo crec que és un moment de posicionar-se políticament, d'obrir la boca, d'expressar-te, de dir les coses pel seu nom i de no callar-nos. Perquè és que, si no, estem perdudes. O sigui, ja no es tracta tan sols de fer pedagogia, no? De tender puentes, o sea, hem de reaccionar, perquè és que el que està passant és terrorífic, però no sols a la península, sinó a nivell global. És que hi ha una ola reaccionària escalofriante assolando el mundo i... Es que eso no puede ser. O sea, ¿cómo vamos a ir hacia atrás, no? ¿Cómo vamos a ver de repente leyes tan importantes como la ley trans en un peligro inminente de que desaparezcan, de que se cercenen, de que se recorten? Así que yo creo que el que hem de fer es rescatar el sentiment col·lectiu, no? Aquesta estratègia de la col·lectivització, perquè el que han aconseguit tota aquesta gent és que sembli més desitjable. El feixisme, no? O l'aspiració de ser un tecnòcrat milionari lunàtic, a la col·lectivització, a l'orgull de barri, a les veïnes, no?
Mm-hmm. I has estat temptada d'abandonar les xarxes socials?
Com?
Sí, davant d'aquestes corrents que sabem que a través de les xarxes socials obtenen un altaveu, si t'has plantejat d'abandonar les xarxes socials, aquestes plataformes?
Crec que estem tots igual, no? Perquè molta gent desenvolupa la seva activitat professional fora de les xarxes socials, però aquestes ocupen un lloc indispensable, no? Per la promoció de la seva professió. Llavors, jo estic allà. I a més hi ha un punt en què encara les disfruto. Pot ser sí, Twitter, ara anomenat X, ja és com aquesta branca rota de l'internet, però, no sé, jo segueixo a Instagram i poc més, la veritat, però resulta un altaveu molt gran per expandir aquest discurs, no?, i per fer divulgació, tot i que pertenecen a la misma gente, ¿no? O sea, es que es loco, es que el mundo entero pertenece a un fondo de inversión o a un tecnócrata estrambótico y totalmente fuera de sus cabales.
Samantha, ¿qué te sembla si escoltem una mica del teu nou disc?
Hombre, per favor.
Nou disc, que el vas treure el mes de maig, Música per a muñeques, que per explicar el títol de l'àlbum hem d'explicar què vol dir la paraula dolls en el món anglosaxó, per entendre el concepte.
Pues mira, és una paraula que a l'escena ballroom dels anys 80-90 servia per definir les dones transsexuals que, com que estaven molt operades, llavors estaven repletes de plàstic, les anomenaven dolls, com muñeques. Llavors, en aquest àlbum volia fer una referència a aquest patrimoni immaterial del col·lectiu al que pertenezco, però també jugar amb la metàfora, no?, de la muñeca, perquè al mateix temps que és l'arquetip o l'estereotip de la feminitat imposada a la majoria de dones, també em semblava molt bonic com pensar que mentre que per moltes dones representa la misogínia, aquesta cosa estereotipada que els han imposat, per a molta gent del col·lectiu representa la imatge d'una feminitat que havíem de conquistar, no? Perquè la feminitat per a les persones queer, per a les dones trans, era un espai restringit. Llavors, m'agradava pensar que a la part que és la efígie del juguete, no? Que fiscalitza nostres cuerpos, que nos quiere acotar a un canon, també és la efígie de les fantasies més íntimes de totes les niñas que no pudieron ser niñas en su infància.
Seguim escoltant més cançons. Aquesta es diu Esta ciutat, que parla de totes les promeses que et fan quan arribes a la gran ciutat i aleshores hi ha una mica de decepció.
Sí, em semblava fonamental, perquè l'àlbum parla de les desventures de ser una dissident del gènere perseguint els seus somnis en una gran ciutat, no? I hi ha aquesta cosa de l'èxode de les persones del col·lectiu que tenen qualsevol inquietud artística, que volen expandir, experimentar, i pues, que no troben el seu lloc de procedència, als pobles, a les petites ciutats, a les províncies. Llavors es van a una gran urbe, a la ciutat comtal, a Madrid, perseguint els seus somnis amb una maleta, rebussant de somnis i algun tanga de hilo. Uh-huh. I després es troben que pues, tot el problema de l'habitatge, els alquilers, aquesta cosa com frenètica, un joc on segueixes el ritme o et passa per amunt, i un poco el descontento de una ciutat inclemente que quan t'has adonat ja t'han masticat 6 vegades i t'has copit uns altres 6.
Mm-hmm. Sí, aquestes dificultats, no?, de les persones del col·lectiu quan viuen en pobles més aviat petits, amb aquestes grans expectatives, no?, que es posen en les grans ciutats, i al final això no acaba corresponent amb el que un havia projectat. Samantha, una altra cançó que també volia que escoltéssim.
Intento dormir porque no sé llorar, ojalá supiera por dónde empezar. Trato de enfocarlo desde otro lugar, nada me funciona, no me tengo piedad.
Aquest àlbum, aquesta cançó es titula No sé quién soy, t'ha ajudat a trobar-te, a enfocar-te d'una altra manera?
Ha sigut un treball molt conscient, però també molt intuïtiu. I de tant en tant, encara ara, després de la sortida de l'àlbum de Música para Muñecas, em trobo recorrent a les meves pròpies cancions en busca de consuelo, com que penso, tant de bo hi hagués una cançó que parlasi d'aquest sentiment de no saber qui ets, no? De no tenir molt clara on vas, no? Aquest síndrome de la impostora, d'aquests sentiments que te vienen només quan són les 9 de la nit i estàs a la cama i penses, i aquest vestit que em vaig posar, i això que vaig dir, i aquesta cosa que vaig fer, no? I per primer cop, a la meva vida he entès aquesta cosa que diuen les cantautores de que necessiten la música, no? I hacer su obra para sobrevivir. Jo pensava que era una cosa molt pedorreta, molt pretensiosa, però he descobert que no. Que realment, moltes vegades, la música és una manera molt efectiva de sanar una herida que tens.
Però tu creus que et poses molta pressió per ser coherent amb les decisions que prens? O creus que vas fent més fluint, no?, segons el que sents?
No, jo me rayo moltíssim, tia, o sea, a més, quan més participes d'aquests circuits estandarditzats de l'èxit, amb més contradiccions et trobes, i jo comprenc que no hi ha un consum ètic sota un sistema capitalista, no?, però a la medida de lo possible intento fer les coses el millor possible. I a vegades ho aconsegueixo i a vegades em trobo, com estava dient, amb una contradicció enorme. I això, pues, bueno...
Contradiccions genera... amb llocs on et requereixen, et demanen projectes, propostes?
Sí, a tot arreu. O sea, vull dir, no lo sé, és que la vida està repleta de contradiccions i al final pues, vas participant d'aquests sectors... No lo sé, me ahogo en un vaso de agua, también te digo, o sea, no me puedo quejar de nada, soc una privilegiada i una afortunada, i amb aquesta gira jo estic supercontenta, i però bueno...
Gira que farà parada a Barcelona, el 8 de novembre, entrades a la venda...
El 8 de novembre a Razmataz.
Això
és, demà ens veiem, però el bolo sencer, no?, i potser amb alguna sorpreseta més ocorrirà
pel
a Razmataz.
Pel del 8 de novembre, eh? Pel de demà tens alguna sorpresa?
Bueno, jo crec que sempre és una sorpresa verme, perquè com cada cop que em pujo a l'escenari estic d'una mena i els discursets que faig entre cançó i cançó els vaig improvisant, sempre és un concert diferent, sempre és un concert distint, i sobretot hi ha una part indispensable que sempre varia, que és el públic, no? Així que jo espero que el públic del Pride de Barcelona em regali tota la seva energia i que s'obrin les portes de l'infern.
Samantha, la darrera pregunta. Dimarts vas ser entrevistada al programa La Ventana, vas presentar No seré jo, una obra de Arte, una sèrie documental on recorreràs museus, galeries, centres culturals de tota Espanya, conversaràs amb algunes de les figures clau de l'art contemporani a Espanya. Una sèrie documental que s'estrena l'1 d'agost a Filmin. T'han temptat amb aquesta proposta? En aquestes dic que sí, eh? Et venia de gust fer-ho.
Sí, això va ser una proposta de First World Studios i vaig dir que sí, però d'immediato. I a mesura que anàvem desenvolupant el format, el programa, que anàvem gravant, també íbamos acotando un poco la tònica, el tono de com devia ser el personatge, de què manera tenia que abordar les entrevistes, però ha sigut un projecte que he disfrutat molt. O sea, ho he gaudit, però com una professional. I ha quedat un programa molt maco, entrevistant agents culturals de l'art contemporani, per demanar preguntes que potser sonen molt bàsiques, però jo, per exemple, no sabia que era un comissari, un curador. És que semblen treballs de mentida. Llavors, és un exercici per baixar a terra aquest món tan elitista, tan pretensiós, i que en ocasions sembla com si no et volgués, no? Sembla que entres a un museu Y te escupen en la cara, como incluso lees las cartelas de una obra que estás viendo, visitando, para informarte un poco, y te trobes amb un llenguatge encara molt codificat. Llavors, pues bueno, a passar a l'art contemporani pel filtre de la Samantha Hudson, que com ja sabeu és el somriure més amable dels països catalans.
Sí, moltes ganes de veure-ho. 1 d'agost, o sigui, res, d'aquí dues setmanes mal comptades.
No, és que ja estem en agost i en un mes en setembre. T'ho pots creure? Com és això?
Passa volant. De fet, ara m'has dit agost i dic a veure si serà veritat i jo ara m'he equivocat i ja hem saltat al mes següent. Sí, passa.
Està aquí ja, està aquí ja. I també està aquí la gira de sales. El 8 de novembre ens veiem a Razzmatazz. Però es vull veure tothom allà.
Entres a la venda. Samantha Hudson, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Molta sort, que vagi molt bé demà. I res, doncs queda dit. Razzmatazz, 8 de novembre. 8 de novembre, un d'aquests concerts importants de la gira del nou disc de Samantha Hudson. Samantha, que tinguis un molt bon estiu.
Una petonada ben forta i que Déu us bendigui.
Adéu.